Hola, Ricard.
Hola, bon dia.
A veure, la que he desaparegut em sembla que sóc jo.
Sí, jo ara, ara no et veig. Fa un moment que estaves en pantalla, però ara ja no.
No, tranquil, perquè el problema és la màquina que em diu que la meva connexió no és gaire bona i això ja ens ha passat alguna vegada, per tant, si desaparec no em facis gens de cas. Però vaja, benvingut. Moltes gràcies per participar en aquest col·loqui i tot seguit et presento. En Ricard és doctor en Belles Arts i llicenciat en Música, Belles Arts i Comunicació Audiovisual. És artista i catedràtic d'Educació Artística a la Universitat de València. Ha participat en diversos projectes de recerca, publicacions i exposicions d'investigació artística. Ha coordinat nombroses iniciatives dins l'àmbit de l'art, de l'educació, la formació d'educadors, del patrimoni i els museus. I, a més, les lletres i els alfabets constitueixen un aspecte rellevant del seu treball, tant a nivell educatiu com de creació artística. Per tant, aquí hi ha tota una feina de recerca teòrica i, al mateix temps, de creació artística, que és el que ens exposarà en aquest moment a través de la intervenció El silenci com a patrimoni, persones sense veu, objectes muts. Per tant, crec que he tornat a desaparèixer, però sóc aquí. Ricard, quan vulguis, doncs tens la paraula. Moltes gràcies.
Gràcies, Margarida. Gràcies a la Universitat de Girona, a la càtedra Joan Vinyoli, per l'organització de les jornades i per invitar-me a participar. I també moltíssimes gràcies a tota la gent que esteu connectats, que veig que és molta gent i tot el matí hem estat seguint les intervencions anteriors. Jo ara estic un poc preocupat perquè s'han dit coses tan interessants que ja no sé quasi ni per on començar. Però sí que, i m'han agradat molt les tres intervencions anteriors, vull donar-los l'enhorabona a l'autora i als autors anteriors. Sí que és cert que des del primer moment que vaig pensar en aquesta intervenció, el tema del silenci a mi m'ha preocupat sempre i m'ha ocupat molts anys de la meva vida, concretament des de fa 35 anys. Jo tinc un traumatisme acústic i això significa que jo estic constantment, 24 hores al dia, tot el temps, escoltant un soroll agut, i que va ser provocat, vosaltres sou tots molt joves, però jo sóc de l'època que es feia la mili, i quan vaig fer el militar, que és com anar a fer el salvatge i perdre molt de temps, em van obligar a disparar amb un lanzagranades. Això va marcar molt la meva vida, entre altres coses perquè jo era músic professional. Aleshores, el traumatisme acústic d'alguna forma també va ser decisiu per deixar la música com a ofici, no? com a interpretació i com a feina, perquè jo treballava més com a músic i professor del conservatori. El cas és que aquest soroll està més present quan pensa en ell, però quan no pensa en ell pràcticament desapareix. De fet, el metge militar que em va atendre en aquell moment va dir que jo podia fer dues coses, o bé m'acostumava a viure amb això, o bé me pegava un tiro, se pega un tiro, va dir aquell, no? I clar, així entra un aspecte interessant amb el tema que després tractaré, que és la idea de la mort vinculada al silenci, no? Perquè també és cert que des del principi, a més d'esta qüestió, que és el silenci fisiològic, a més d'esta qüestió que és diguem-ne, fisiològica, perquè és una impossibilitat de no escoltar, per tant, és una impossibilitat de silenci. Una altra cosa que a mi em va preocupar des del principi que vaig estar preparant la intervenció, que per cert, ara sou molt diferent si hem estat en presencial, però l'he hagut de refer un poc per a la versió digital. L'altra qüestió era acostar al món de Joan Vinyoli tota la meva reflexió. Per tant, veureu com va incorporant-se a poc el fet Vinyoli, perquè dona la casualitat de que jo a Vinyoli l'he llegit molt en moments intensos de la meva vida. No sé si és una casualitat o no, igual no, però el ben cert és que Vinyoli el vaig llegir en moments molt àlgids de molta felicitat i també després en moments molt difícils. Per cert, en tots aquests moments estava el traumatisme acústic present, el tinnitus este que tinc ahí constantment i que ara, pel fet que estic parlant d'ell, encara l'escolte més. No? Per tant, com que jo sóc incapaç de conviure amb el silenci perquè és una impossibilitat, reflexiono sobre el silenci des de la impossibilitat d'escoltar el silenci. Això pot semblar una incongruència, però sí que és cert que en les cultures orientals el silenci és tan important, per exemple, per a la música com el soroll. Jo recordo de menut, quan estudiava música, que hi ha la música del sonido i mai en la definició apareixia el silenci. I, de fet, el silenci és l'ausència de sonido. Però en les cultures orientals, de la mateixa manera que la cal·ligrafia, el fet d'escriure és un art, el silenci forma part de la música. O sigui, no és una anulació de la música, perquè la música és tan entesa com a soroll en Occident. No? En les cultures orientals, el silenci en la música forma part de l'engranatge musical, diguem-ne. Bé, la qüestió del traumatisme acústic em porta a un altre aspecte que jo vull tractar així també, i és que el silenci en realitat és una recepció d'una realitat. I la recepció la fem a través dels sentits. Clar, hi ha una evolució entre la idea del so o de la imatge o del llenguatge, o dels dos llenguatges, el del so i de la imatge, en el sentit que podem aprofitar, per una banda, el silenci per a la reflexió, no sols per a pensar en el silenci com a final o acabament d'una cosa, sinó per a reflexionar. Pensem en aquests moments que dius, quina pau, quin silenci, no? Poder estar en silenci, que ho puga aconseguir, em pareix fantàstic, en el meu cas ho tinc més complicat, però sí que és cert que la idea de la pau entesa com a silenci. I al mateix temps, el silenci com a expressió de la por. És a dir, quan callem, vull sentir coses molt interessants, especialment quan parlava Rosa Mateu, insistia molt en si callar o no callar és motiu de... El silenci pot ser una forma d'expressar la por. Jo això ho he viscut a casa, a la família, perquè jo soc d'una família de represaliats durant el franquisme, i aleshores el silenci era una forma de parlar, és a dir, una forma de comunicar-se, una forma de dir que fotut ha estat això, no? I que difícil eixir si no callem i no deixem de parlar d'això. No sé, per explicar-ho molt ràpid. No? I per tant, aquest silenci també ens porta a una altra qüestió, que és la idea de la mort. Jo crec que en Vinyoli ho veurem, però la idea de la mort està vinculada al silenci també en aquest sentit de no poder expressar-se, de acabar l'expressió. No? Per tant, la idea de la mort també és una cosa que a mi me ronda molt, no per res, sinó perquè pense que es parla poc de la mort. És a dir, jo crec que de la mort s'hauria de parlar tant com de la vida, m'explique. Jo em dedico a l'educació, concretament a l'educació artística i, a més, a la formació de mestres. Per tant, crec que es parla poc de moltes qüestions del silenci i pràcticament no es parla, però de la mort tampoc i de la por molt poc. Per tant, són aspectes que d'alguna manera creen una cosa que és similar al silenci, però a nivell visual, seria la idea del buit. I em ve a la memòria, una volta em va tocar presentar-me a unes oposicions, i m'he presentat prou voltes a oposicions, i una d'aquelles em va tocar explicar teòricament el buit. Això va ser un avantatge per a mi, perquè coincidia, estem parlant dels anys 80, jo estava preparant la meva tesi doctoral, I la moda tricultural parlava dels anys 50, precisament l'època, una de les èpoques que ha tractat Jordi Oviedo en la seva presentació. I als anys 50, jo el que vaig fer és estudiar algo molt curiós, i així ho podeu trobar, i era, clar, jo soc de formació gravador, és a dir, temes de gravat, de pressió, no? De gravat artístic. Però... Aleshores, vaig explicar, i això és un resum de tota aquella història que es diu funció plàstica de les lletres, vaig explicar per què els que havien callat més als anys 50, i a Barcelona tenim exemples magnífics, no? I entre ells els escriptors, però també els artistes visuals, van ser el més important que va ocórrer, o els més importants dels creadors de l'època, no? Els que havien hagut de callar molt. I després les seues veus es van poder escoltar. Per tant, jo crec que així estem parlant de qüestions que al final ens porten a temes que són molt comuns, la mort, la por, el buit, el silenci, i tot això està directament vinculat a una qüestió que jo treballo molt des de l'art i des de l'educació, que és el propi cos. No? Penseu en el silenci del cos. D'això en va parlar molt Foucault, Michel Foucault, no? Perquè Michel Foucault parlava des del cos, és a dir, des de la importància del cos. De fet, el cos, com diu l'artista Barbara Kruger, és el teu camp de batalla, no? I és com una batalla constant entre el teu cos i una realitat que a vegades pot ser molt negativa, molt difícil, molt dura, i a vegades porta el silenci del cos. Per contra, quan el cos es pot expressar, apareixen coses magnífiques, no? I la possibilitat d'expressar-se també dona arguments per a moltes qüestions artístiques. Però no perquè hem de vista que el silenci, és a dir, el cos en silenci també pot dir molt, també és molt significant i molt significatiu. De fet, estem en un moment on el cos està vivint una situació mascarada. La màscara té molt a veure amb l'ocultació del rostre, de la cara o de la persona, no? I tot aquest temps m'ha vingut a la ment des d'una reflexió, no sé si dir poètica, però el cas és que ens estem cobrint molt la cara fins a l'extrem que ara mirem molt als ulls, tampoc podem veure molt més en la cara. I redescobrim persones quan es lleven la mascareta. No? Per tant, la idea de la màscara també està vinculada al silenci en el sentit de no poder expressar. Penseu per un moment en el burca, no? Que oculta la cara de les. Després sí que jo col·lecciono màscares. Aquesta és molt especial perquè és molt difícil de trobar. Aquesta màscara que us ensenyo ara és d'un dels pobles originaris del Paraguai. Són persones que han patit molt, persones que s'han hagut d'ocultar i que continuen utilitzant la màscara per a les seues representacions festives. Fins fa ben poc al Paraguai hi havia caceres, o sigui, caçaven a indígenes i els mataven, no? Com si foren animals. Això té molt que veure en la por, té molt que veure en el patiment, algo que jo crec que la poesia pot reflexar molt bé a través del silenci, a més. Però no podem caure sempre en la tentació d'això. Jo crec que Vinyol és un gran exemple de contrast, no? Dels contrastos. I, per tant, podem recórrer a la ironia, que al final és una espècie de silenci, també, no? És a dir, com poder parlar de certes coses sense dir-les explícitament, a vegades és tota una ironia, no? Un paisà meu, el cantant Raimon, va poder parlar molt sense dir, és a dir, a base de metàfores, d'eufemismes, no? I la idea de l'eufemisme ja m'acosta un poc a lo que jo voldria que fora el nucli d'esta presentació, que seria la idea del silenci d'alguns col·lectius, no? Els col·lectius silenciats. Clar, això és una poètica, possiblement sí, perquè és una forma d'expressió. És a dir, els col·lectius silenciats han tingut maneres molt particulars, molt peculiars d'expressar-se. I un d'aquests col·lectius silenciats, curiosament, jo crec que és el col·lectiu docent. És a dir, fiqueu la tele, engegueu la televisió i segurament veureu polítics, cantants de l'època de Franco, coses així molt de lo que vegem habitualment. Però que poquetes voltes vegem un mestre o una mestra parlant de les seues opinions, del que pensa. És un col·lectiu callat. El que passa és que és un col·lectiu que s'expressa en els espais acadèmics, especialment a l'escola, als instituts, a la universitat, però que després és molt silenciat als mitjans de comunicació i això crec que ho hem de reivindicar, hem de lluitar. Perquè un altre col·lectiu invisibilitzat tradicionalment és el de les dones. I jo crec que portem ja molt de temps, els feminismes han insistit molt en això i és bo que reflexionem sobre la gran quantitat de silenciaments que ha hagut per part de, diguem-ne, de l'establishment contra les dones en general. Precisament sobre aquests silencis jo he anat reflexionant i un projecte que ja porta molts anys que es diu Dones Mestres, Mujeres Maestres, quan es fa a llocs on es parla en castellà. Precisament analitza aquesta qüestió. Fins a quin punt les mestres, les dones mestres, estan silenciades. Per això li vaig ficar dones mestres perquè en català mestres, per sort, és un vocable que no té gènere, que serveix per a homes i per a dones. I per tant vaig haver de marcar un poquet aquesta qüestió. Vaig acostant-me ja al que pense que també val la pena insistir o incidir en aquesta qüestió, que és el col·lectiu LGTB, que és un altre col·lectiu, uns col·lectius molt silenciats, i jo em faig ressò perquè, a més, soc activista LGTB i persona que ha hagut de patir violències, persecucions i altres qüestions que no venen al cas, però que em fa compartir amb molta gent el patiment. I això al final es converteix en una espècie de silenci compartit que a voltes que veu, i la veu dels col·lectius de LGTB, jo crec que els últims anys també hem tingut l'oportunitat d'escoltar-la un poc. Precisament Rosa Mateu feia al·lusió a un músic que, clar, precisament per el que parlem del silenciament, John Cage és un dels grans músics del segle XX, un dels grans compositors i intèrprets, molt amic de Marc Duchamp i de moltíssima gent d'artistes que tots coneixem. Però, curiosament, John Cage era homosexual, mai ho va ocultar, però és molt poques voltes vegem al costat de John Cage la paraula homosexual, com si això fora dir alguna cosa malament sobre ell. Jo crec que haurem d'anar acostumant-nos a reivindicar també aquesta part de les persones, perquè John Cage, com havia dit Rosa Mateu, fa una de les composicions més increïbles de la història de la música, que es diu 433. I en 433, John Cage el que fa és una partitura, quan veus la partitura de 433 entens moltes coses, no? I de fet, atenció, perquè és de l'any 1952, és de l'època precisament que jo comentava que vaig fer la tesi doctoral sobre aquests anys de, jo sempre he pensat que, clar, a Espanya estava l'autarquia, van ser anys de molt de silenci pels creadors especialment. I John Cage el que fa és escriure una partitura plena de silenci. Clar, la partitura és un exemple d'algo meravellós, és dir, perquè podria haver ficat el pianista se queda callado 4 minuts, 33 segons i espera que el públic aplauda. No, ell fa la partitura. I aquesta és la gran, jo crec, intenció de John Cage, deixar per escrit, deixar en la partitura el silenci. És dir, en una partitura, en un pentagrama musical, el silenci té una forma de representar-se, és una barreta negra. No, doncs és una partitura plena de pentagrames i d'espais amb barretes negres, és a dir, el silenci. No? John Cage, igual que molts artistes homosexuals, han hagut de callar, de silenciar aquesta part de la seva vida. I és curiós perquè quan van viure els anys 80, van poder viure el que va ser una pandèmia tremenda, que no ha desaparegut encara, la pandèmia del SIDA, que ja porta 35 milions de persones mortes, van viure també amb intensitat com molts col·lectius defensaven la dignitat de les persones amb SIDA, que estaven molt silenciades doblement, social, però també a nivell familiar. Les pròpies famílies amagaven a les persones malaltes de SIDA o amagaven la malaltia. I hi ha una obra d'art que després va ser motiu també de moltes aplicacions en altres coses, per exemple, el Silence de Quadet, és una obra d'art creada pels col·lectius LGTB de Nova York als anys 80 i que després va també ocupar, és un triangle en realitat de color rosa, un triangle cap amunt, perquè aquesta imatge del triangle color rosa cap amunt representa en realitat el que van patir els homosexuals a la Segona Guerra Mundial, perquè els nazis també van perseguir molt els homosexuals i molts van morir, tant a Itàlia com a Alemanya i els països ocupats. I el triangle rosa, però cap per avall, era el símbol que marcava els homosexuals. Als anys 50 també, un autor al que jo he admirat molt i vaig tenir la gran sort de conèixer-lo personalment, que es diu Joan Fuster, que també va ser poeta, el coneixem molt pels seus escrits d'assajos i tal, però ell va ser un gran poeta i un dels seus llibres es diu precisament Escrit per al silenci. I Escrit per al silenci, de Joan Fuster, té un poema dedicat al seu amor de joventut. Però, clar, és un poema que l'haureu escoltat segurament en la versió de Lluís Llach, que es diu Criatura dolcíssima, perquè Llach el va fer molt conegut. És un poema que parla de l'amor homosexual, de l'amor entre dos homes. I, bueno, quan Jordi Oviedo parlava d'escriptors, especialment s'ha referit a Vicent Andrés Estellés, però és curiós perquè entre els documents que jo estudiava dels anys 50, jo vaig treballar molt en la revista Destino. La revista Destino, a mi m'interessava molt la part gràfica, però, clar, vaig llegir molt sobre la revista Destino. I en aquest article de la revista Destino dels anys 50 apareixen dos personatges, l'article, atenció, perquè està escrit per Enric Soler i Godes, apareixen dos personatges fotografiats. Un d'ells és Vicente Andrés Estellés i l'altre és José Palacios Martínez. Josep Palacios, jo el coneixia tot, que Josep Palacios aquí tenia 20 anys. Hi ha gent que diu que Escrit per al silenci, i concretament el poema, bueno, tot el poemari, però concretament el poema Criatura dolcíssima, Joan Fuster li el va dedicar, en realitat, li l'havera dedicat, si haguera pogut, si no haguera tingut que callar, que silenciar-ho, al Josep Palacios. El cas és que això són coses que mai sabrem o entendrem, perquè s'ha ocultat, s'ha silenciat moltes aquestes qüestions del sexe i el gènere, i, per tant, ens perdrem la possibilitat de saber realment per què Fuster va fer aquella meravella de poema. No? Com que jo el que faig és investigació basada en les arts, jo totes aquestes qüestions les porto al terreny habitualment de les arts visuals. I no és casualitat que us estic passant uns papers que he escrit jo mateix a mà. He preferit, per compte de presentar un PowerPoint, pues, escriure amb la meva cal·ligrafia, jo treballo molt el tema de la cal·ligrafia, els conceptes que vaig tractar. I un dels conceptes que he treballat precisament és l'educació patrimonial. I de fet, en un text que apareixerà prompte, perquè serà, no sé com es titularà el llibre, però és un poc com les actes d'un simposi que va haver a Barcelona l'any passat sobre didàctica de les ciències socials en la Universitat de Barcelona. I precisament el text que he escrit en aquest volum es diu El silenci com a patrimoni. Jo reivindico el silenci com un patrimoni. Un patrimoni que és un patrimoni especialment de la gent que més ha patit o de la gent que menys ha pogut expressar, no? Abans, crec que ha sigut Rosa Mateu, també parlava de la cortesia, no? És curiós perquè el full de cortesia, que és la primera pàgina en blanc dels llibres, precisament està en blanc, és a dir, és un silenci. És possiblement l'única pàgina del llibre que no està impresa, no? I aquesta pàgina en blanc ens parla també d'un xicot de silenci abans d'entrar a llegir. I ja per anar tancant, els exemples, m'hauria agradat parlar de molts poemaris, però m'he centrat bàsicament en dos. Un, molt recent, acaba de publicar-se d'una poeta valenciana que suposo que coneixereu, Imma López Pavia. El poemari es diu Veus. Esta és la portada del llibre que s'ha publicat recentment i que ha sigut a més per a mi Ciutat de Xàtiva, de poesia. I ella em contava, perquè per sort vaig poder presentar el llibre a València i hem pogut parlar prou, que va tindre una temporada que no va poder escriure per l'impacte que li va causar la visita als camps de concentració, crec que concretament a Auschwitz, algun altre, però en Auschwitz, la va colpir tant que va estar un temps que no podia escriure. I, per tant, per això ja va ser un temps de silenci. Quan ja va poder escriure, va escriure alguns dels poemes que trobem ací, i en algun d'ells parla del silenci, concretament en el poema Anne-Marie, que està dedicat a dones silenciades, per cert, del llibre, això es diu Veus, no? Diu, s'aquietaven fins al silenci els no mots aliens a totes les prohibicions. Jo crec que amb poques paraules Imma és capaç de concretar moltes qüestions de les que estic parlant. El poemari, jo us ho recomano, és una preciositat. Un tema en el que estic treballant ara, que té molt que veure amb el silenci dels col·lectius, és les persones solteres. Com aquesta societat, a la gent que és soltera, continua considerant-la com gent de bona categoria, no sé com dir-ho. El cas és que Lorca, ja fa molts anys, ens va deixar un bon exemple d'esta qüestió que segueix molt, molt actual, que és Doña Rosita la soltera, i que representa aquest col·lectiu que vos dic invisibilitzat i d'alguna forma maltractat per la societat. I ja centrant-nos, per anar acabant, amb Joan Vinyoli, que al fi i al cap és un poc el motiu de la càtedra que organitzeu tots aquests col·loquis. Jo me vull centrar en un, només en un dels llibres de Vinyoli, Passeig d'aniversari. Passeig d'aniversari, que és un poemari molt, molt breu, són només tres poemes, per dir-ho així, o són tres apartats, en realitat són tres poemes, podríem dir. En Passeig d'aniversari he detectat que apareix 9 vegades la paraula silenci. Però el silenci està molt present, perquè no és solament quan parla concretament d'aquesta paraula, sinó quan fa referència als silencis. Hi ha casos clars, com ara quan diu el pomerar s'ha tornat una taca de silenci lilós que ja no esquinça cap lladruc. Evidentment, ahí està parlant del silenci del no soroll, perquè després, en el mateix poema, diu cap soroll ningú no sentirà. És a dir, i això ho compara amb una altra qüestió que jo he tratat en la intervenció, que és la idea del silenci també en el sentit visual, perquè vaig quedar-me sec. I juga, a més, amb els arbres secs, no? El joc de paraula sec, amb seu o en ese, no? És una de les voltes que apareix silenci claríssimament, però després parla d'altres silencis, com per exemple quan diu emana fred silenci de la claror somorta d'aquests vidres esmerilats, de nou la mort, ese parentesc entre silenci i mort. O en el mateix poema quan diu veus alegres d'infant s'oculten pel silenci. L'alegria, estar a gust, no? És el contrari, en aquest cas, al silenci. En aquest poemari, ell parla molt de la mort. De fet, comença el poemari parlant de suïcidis, no? De possibilitats de suïcidis, i fins i tot de la mort. Però també representa la mort com una cosa, no sé si dir positiva, una cosa important, per exemple. O cessa tot al centre del silenci. Hi ha un moment que per a mi expressa bellíssimament el silenci quan parla de claror invisible. Clar, constantment és un joc entre el soroll o el silenci i la imatge o no veure, no? La idea del sec d'invisibilitat. Per exemple, també hi ha moments on parla d'obrir del tot orelles, no? és a dir, escoltar com a contrari del silenci. O quan parla de xarxes invisibles o el mut submarinista. Clar, callar, silenciar. La profunditat de la mar, a voltes apareix també la profunditat de la mar. Són molts elements que ens fan, fan reflexionar sobre les possibilitats del silenci, perquè en realitat jo crec que passeig d'aniversari té molt a veure amb la celebració del silenci, és a dir, el silenci com a celebració. Parla del temps quiet, diu, anem ara en silenci recorrent pel riu del temps quiet totes les coses. Jo no sé si cal continuar insistint en la meravella del tractament que dona al silenci Vignoli en aquest llibre, que és un llibre, ja insistís, molt curt, de molt poques paraules, però entre 6 paraules 9 vegades apareix la paraula silenci. I tanca un poc la reflexió sobre el llibre quan, en un vers del final d'un poema que diu Vignoli, ningú no et sent dins l'eternal fluència. Jo crec que això és fantàstic, és meravellós, i Vignoli es mereix rellegir-lo constantment, observant-lo des del silenci. I ja per tancar, una anècdota, i és, enllaçant un poc en aquesta idea dels anys 50, de la persecució del franquisme a qualsevol forma de creació, quan has viscut que un llibre que has fet és ocultat, en aquest cas, a mi m'han censurat 2 llibres, i aleshores pense, és curiós, no?, perquè és una forma de silenciar a la persona que ha escrit, que ha volgut transmetre el que ha escrit. D'aquests 2 llibres es diu precisament Apaga-la, Apaga-la. Apaga-la és un llibre sobre la importància de les pantalles. Jo reflexiono molt sobre el poder de les pantalles. I apagar també vol dir silenciar, no? Apaga-la. Precisament es diu Apaga-la perquè quan el meu fill era molt menut, almenys tenia 8 o 10 anys, jo tot el dia em passava dient-li Apaga-la, Apaga-la, perquè estàvem jugant constantment totes les pantalles que trobava. I en Apaga-la és una reflexió sobre les pantalles. Per què me'l van censurar, aquest llibre? Curiosament, perquè en la pàgina 230 apareix l'expressió Països Catalans. I això, en determinats moments a València, encara que ja en democràcia, el llibre es va publicar fa molts anys, però es va censurar, no va haver distribució en llibreries. I això és una forma de silenciar. Per sort, tinguem internet, que no sols ens permet ara estar junts, sinó que a més, podeu trobar Apaga-la, perquè està en internet tot el PDF del llibre, i l'intent de silenciar-lo, doncs, finalment, el que li ha donat és quasi que més repercussió. I això és l'altre. Bé, en qualsevol cas, no em puc allargar perquè ja me n'he passat. Moltíssimes gràcies tant als companys que han parlat com a tota la gent que heu estat connectats, com a l'organització, per permetre parlar d'aquests silencis, perquè penso que és molt important la feina que feu. Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies per la teva intervenció tan personal i al mateix temps tan interdisciplinària i amb aquesta referència final al passeig d'aniversari de Vignoli i després aquesta bomba final. Pensava que la censura l'havia deixada enrere i veig que en fi, que no hi és. Terrible tindre en compte aquest llibre i realment sí, fa patir. Bé, jo veig que he tornat a desaparèixer, és igual. El que és important ara és que tenim una estona. Crec que podríem fer que vosaltres tinguéssiu una certa interrelació. Tots tres, i per tant, si voleu comentar les diferents qüestions que han anat sortint, que interrelacionen les vostres intervencions, Doncs crec que podem comptar amb 10 minuts, quart d'hora, Anna.
De moment ja hi ha una mà demanada, si de cas comencem amb aquesta intervenció que s'ha sol·licitat.
Perfecte, molt bé.
I Maria Dolors, quan vulguis pots activar el micròfon i llances la teva pregunta. Maria Dolors, no et veiem i no et sentim. Pots activar el micròfon. Has tornat a demanar la mà, aixecar la mà, cap problema. Pots activar el micròfon a través de la icona que hi ha ara.
Ara.
Sí, hola, bon dia. Bon dia. Disculpeu, realment no volia intervindre, però és que m'ha semblat magnífica la presentació i el parlar sobre el silenci. Voldria preguntar, potser ja que hi ha aixecat la mà involuntàriament, has llegit Paul Celan i consideres que també és un poeta del silenci. Moltes gràcies.
Perdona, no he escoltat bé. Tampoc sabia si la pregunta... No he escoltat sí. Bé el poeta, perquè ha parlat d'un poeta o una poeta.
Paul Celan.
No, no el conec. No l'he llegit. Ho sé. Llegiré. Gràcies.